Anem al cine amb el Freddy Contreras. Bon dia, Freddy.
Què tal? Bon dia.
Anem al cine, començo així, però la veritat no hi anem massa al cine perquè tens números de l'última festa del cine i no ha anat tan bé com ens hagués agradat a tots els cinèfils.
Correcte, no? Això va ser la setmana passada, de dilluns a dijous. El que va ser la setmana passada no teníem números encara el divendres i us els porto aquest divendres, no? I no són gaire esperançadors. La festa del cine, perquè us poseu en context, són aquests 3-4 dies, no? Normalment de dilluns a dijous o de dilluns a dimecres, en què el cine val menys, les entrades valen menys i tu pots anar a veure les pel·lícules que vulguis per menys diners, no?
Et sembla que són 3 euros i mig.
Exacte.
Actualment.
Actualment són 3 euros i mig. Això va començar l'any 2009, una iniciativa molt interessant i que normalment la gent responia molt bé, no? Només va haver-hi una festa del cine després de la pandèmia, no? Que va ser dolenta, no? I dolenta estem parlant d'una recaptació d'uns 700.000, quan s'havia arribat a 2 milions, no? Perquè entengueu els dos nivells que hi ha, i aquesta, doncs, ha sigut la segona dolenta, no? Entre el podi a una de les pitjors festes del cinema, es va recaudar uns 830.000... euros. Bueno, que no sé exactament...
Què ha passat?
Clar, la gent ja comença a buscar de què és el que ha passat, no? De teories conspiranoiques de... És que el mainstream se'ns està enduent molt de públic. L'altre pot ser el bon temps, però clar, justament, no? Aquests dies que hem tingut pluges, no sé si acaba de ser. A mi, sincerament, em sorprèn, no? Ara us explicaré una batalleta meva. Jo i la meva parella anem molt al cine, no? I cada any ens fem un rànquing de pel·lícules que mirem cada any i de com les posicionem i tal. I justament aquest any trobem que hi ha molt bona qualitat cinèfila, no? Vam començar l'any veient Pobres criatures, la pel·li que va donar un altre Oscar a Emma Stone. Vam veure Los que se queden, que és aquesta pel·lícula de... Jo crec que un nou clàssic modern de Nadal que va fer Alexander Payne. Hem vist Challengers, la pel·lícula aquesta de tenistes, hem vist Furiosa, i crec que hi ha molt bones pel·lícules i no acabem d'entendre per què la gent no hi va.
I també uns quants blockbusters.
Exacte.
Com el Reino del Planeta de los Simios, que també ajuden a fer taquilla i omplir sales.
Exacte, aquestes normalment són les que insuflen. Clar, jo ara, per exemple, he parlat molt del cinema, quasi direm més indie, no?, que algunes ja no ho són, d'indies, però sí que les que esmentaves tu, com el Regne del Planeta dels Simis o Dune, o aquesta que van fer això molt boig, que era el King Kong contra el Godzilla, no? Que són pel·lícules que normalment criden més persones al cinema i tampoc han acabat de funcionar del tot bé. Cert que tenim que Dune ha fet 700 milions, vull dir que estem amb molt bons números, I el Regne del Planeta dels Simis, per exemple, també està escalant, no? Però encara tenim una taquilla dormida, no? Crec que feia molt de temps que no, en aquestes alçades no teníem una pel·li que passés els 1.000 milions. I aquest any, doncs, ens l'estem trobant. Poder l'any passat sí que va tardar una miqueta més amb Barbie, però també abans vam tenir Super Mario, no? I aquest any sembla que costarà. Sí que és veritat que la setmana que ve s'estrena Inside Out 2, no? El Pixar sempre és un gran reclam i, a més, és una de les pel·lícules també que la gent recorda amb més ganes i il·lusió. Jo crec que aquesta també cridarà gent al cine. O, si no, sempre tenim la imbatible Marvel, que aquest any ens estrenarà Deadpool 3, una altra vegada amb Hugh Jackman com a Lobez, no? Jo crec que això pot ser un bon reclam.
Aviam què passa amb la propera festa del cine, el novembre, amb una altra temperatura, potser vindrà més de gust tancar-se a la sala de cinema.
Exacte, en aquelles dates hi haurà el Joker 2, que també va ser una pel·lícula que va cridar molt, o Gru 4, que Gru i els seus Minions tampoc no acostumen a fallar mai i normalment també fan Bueno, criden a la gent al cinema. Al final, les pel·lícules infantils, juntament amb les de terror, són les que normalment...
Pugen taquilla, no?
Pugen taquilla i sempre hi ha beneficis.
Clar, és que darrere d'un nen hi ha una família que també l'acompanya al cine.
Que tothom ha de passar per caixa, clar, clar. No? I a part, ja crec que de les dues, tot i que ja sabeu que jo les pel·lícules de terror no en soc gaire fan, però sí que hi ha molt bona qualitat i, per tant, no, tothom hi guanya aquí.
Esperem que remunti, doncs. Fans de l'univers Tolkien, el Fred ens porta una notícia que no qualifico, jutgeu vosaltres.
A mi, jo sincerament encantat, no? És què passa amb l'univers Tolkien, a part de la sèrie d'Amazon, que ara estrenarà la segona temporada.
Estan a punt de treure la segona, sí, sí.
Doncs fa uns anys es va dir que es faria una pel·lícula d'animació del Senyor dels Anells. Clar, això va ser una notícia que va caure com un bolet. No sé, posem el novembre de fa 2 anys, ho invento, eh? I ara han començat a sortir les primeres dades i les primeres imatges. Ja vull dir que el projecte s'ha tirat endavant i, de fet, ha de sortir, ho tinc per aquí, el 13 de desembre d'aquest any. Què ha passat? Doncs què parlarà aquesta pel·lícula? No? Aquesta pel·lícula, si us en recordeu, a la pel·lícula de les dues torres, del Senyor dels Anells, hi ha una escena brutal que crec que no s'ha gravat quasi res com allò que és la batalla de l'abisme de Helm, i allà, en aquell moment, quan abans d'anar-hi, el rei de Rohan ens diu que allà ja van aguantar una d'aquestes batalles importants i que allò sempre ha sigut un reducte de resistència pels homes. L'ésser humà, eh? No vull dir només els homes, l'ésser humà.
I s'agafen
a aquesta història, no?, per explicar-nos com va haver-hi una guerra en aquest espai, on el rei de llavors va aguantar aquest embat i la protagonista serà la seva filla d'aquest rei. O, si més no, una de les veus protagonistes serà la filla d'aquest rei. No?
Per tant, és un pròleg de la trilogia coneguda.
Correcte, passarà 183 anys abans. Llavors, hem aprofitat el Festival d'Animació d'Annecy, que és famós, i llavors s'han projectat 20 minuts. I ja s'ha vist que tindrà un estil de manga dels anys 90, bueno, anime, perdoneu, dels anys 90, no?, que sembla dibuixat a mà, i que té un estil molt, molt curiós, i si més no, que enganxa molt. Les imatges són brutals, les podeu trobar per internet, i jo crec que crida molt l'atenció d'anar-la a veure.
Jo sóc fan de l'univers Tolkien, però em sembla que em costarà, eh? Li donaré una oportunitat.
És veritat que les pel·lícules d'animació com a tal, no?, com dèiem abans, normalment s'associen a un públic més infantil. Tot i que normalment tant Pixar ja ens ha demostrat que, no?, per la gent més gran també trobem missatges interessants, però últimament també, i sobretot gràcies a les plataformes, és el que els hem d'agrair, que l'animació ha deixat de ser tant per infants, no?, i poder ja cridar un públic més adult. Si és l'any passat vaig veure una sèrie que es deia Samurai de Ojos Azules, de Netflix, una barbaritat violenta, asexual...
I et va enganxar.
I em va enganxar. Clar, al final aquí estem parlant de 2 hores i mitja d'animació, amb una història, no sé si interessant o no, perquè, clar, aquí també hi ha hagut una polèmica, no?, La protagonista és un personatge no canònic. No canònic vol dir que Tolkien no va escriure res d'aquest personatge, sinó que se l'han inventat, i que és una noia. I clar, tot això ja ha començat a aixecar
polseguera, no?,
amb els fans, direm, més carques del Senyor dels Anells. Però tot i així, crec que serà una proposta molt interessant. És una mica una proposta de nínxol, també. Però crec que serà qui li doni l'oportunitat, segur que surt del cinema molt content.
Li donarem el 13 de desembre. I acabem aquest capítol dedicat a les notícies cinematogràfiques amb una que és una mica surrealista.
Sí, clar, jo les vaig classificar, no?, com la notícia trista, la notícia friki, ja tenim la surrealista. Direm que el públic no deixa de sorprendre mai, no?, el protagonisme d'aquesta notícia que recau en la pel·lícula Furiosa, que per cert ha sigut una castanya a taquilla. A mi em va agradar molt.
Per això la festa del cine també ha anat com ha anat, perquè era una, exacte, de les opcions que hi havia.
I la gent no l'ha anat a veure. I què passa en aquest, doncs, aquesta pel·lícula? Explicava la història d'un personatge de la Furiosa, no? Que és un personatge d'aquesta nova pel·li de Mad Max que va entrar el 2015, i explicava com passava de la infantesa a l'edat adulta. Què passa? Hi ha un moment que a la infantesa que es troba amb el dolent.
Rictus.
Amb el rictus, exacte. I què passa? Doncs que aquest dolent li atrau aquesta nena. Llavors hi ha un moment de la pel·lícula, no sé si és per considerar spoiler o no, que se l'endú per semblar abusar d'ella, però ella s'aconsegueix escapar. No? No passa més d'això, no? No hi ha cap imatge gaire explícita ni cap imatge que faci mal als ulls. Què passa? El públic s'ha llançat contra aquest actor demanant-li de per què ha gravat aquesta escena i de per què estava disposat a fer el que estava fent.
O sigui, s'ha trencat, s'ha desdibuixat la línia entre ficció i realitat totalment.
Correcte. Normalment, a vegades, podem sentir-te parlar més de que l'actor es creu o l'actriu es creu més el seu personatge, però aquí ha sigut al revés, no? Que el públic s'ha cregut molt al personatge i s'ha pensat que aquest actor estaria disposat a fer això a la vida real.
Senyal que ho fa molt bé, com a actor.
Senyal que ho fa molt bé. Al final, aquesta pel·lícula és estrambòtica tota i molt, direm, molt exagerada, no? Llavors, que l'escena és impactant. Reitero que sense cap imatge gaire ni explícita ni que faci en els ulls, eh?
Però ha tingut problemes.
Ha tingut problemes i ha hagut de fer un comunicat, una d'aquestes cartes ara, no? Que s'envien...
Això es porta molt ara,
a través de les xarxes. Doncs de que ell no és el personatge, sinó que interpretava i que ell mai estaria disposat a fer una cosa d'aquestes. I després, no?, també queda la discussió de... El cine hi té cabuda tot? Es poden explicar històries d'aquestes? Sí, no?
És un meló que no obrirem ara.
No, perquè no tindríem minuts. Però, bueno, crec que hem de deixar espai als professionals perquè treballin. I sobretot, si la pel·lícula, com dic, i torno a repetir una altra vegada, ho fa d'aquesta manera, jo crec que és interessant també per donar un transfons al personatge principal i al dolent, no?
Anem a descobrir què ens porta la cartellera aquest cap de setmana. Comencem amb...
Vides perfectes.
Has vist una chiquilla, chiquilla, chiquilla. Has vist una chiquilla ir por aquí o por allá.
Theo.
Cuando Theo nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre.
Eres una madre maravillosa.
Y una amiga maravillosa.
Quiero que tú también seas feliz.
¡Max! ¡Max, baja! ¡Es peligroso! ¡Max!
Tienes que separar la pena de la culpa.
¿Qué culpa, Alice?
¡Sal del balcón!
Alice, ¿qué pasa?
¿Pusiste a Theo en ese balcón para probarme?
¿Crees que soy capaz de hacer algo así?
¿Eso es lo que piensa ella? ¿O tú?
¿Crees que me imagino cosas?
¿Me acusas de ser una especie de monstruo?
¡Estás perdiendo la noción de la realidad!
¡Deja en paz a mi familia!
No me lo estoy imaginando.
Vides perfectes a Anne Hathaway i Jessica Chastain. Dues dames del cinema.
Clar, jo crec que aquí és on tenim el reclam de la pel·lícula, no? Aquestes dues donasses, dues actrius que no paren de regalar-nos bons papers. Aquí què ens explica aquesta pel·lícula és la història de dues amigues, Anne Hathaway i Jessica Chastain, casades feliçment amb els seus fills, veïnes, i sembla que quan tot anava bé hi ha un accident que trunca aquesta realitat i aquesta vida
idíl·lica, no?
Idíl·lica. Què passa? Aquest accident obrirà una esquerda entre elles dues i llavors començarà, no sé si una competició, una mena de retrets que destaparà secrets, que llavors aquí és on ens envoltem. És el remake d'una pel·lícula belga. Per tant, si hi ha un remake, és que la pel·lícula original és bona. Normalment, les pel·lícules originals són més bones que els remakes, i sobretot si el remake és americà. Però, bueno, al final, ja només per veure aquestes dues mega actrius, crec que és un bon reclam per anar al cine. No, director una mica desconegut, però bueno, segurament serà una pel·lícula d'aquestes de deixar-te enganxat a la butaca, boca oberta, i a veure què passa, no? De no saber per on venen els trets.
Diuen els crítics que aquest remake té ànima pròpia i no només gràcies a les fantàstiques interpretacions de Hathaway i Chastain, que és perfecta pels amants de Hitchcock, és un thriller així sofisticat, i el millor, sens dubte, aquest duel interpretatiu entre aquestes dues donasses del cine. Més històries.
Seguim amb La sombra del pasado.
Última hora en el asesinato brutal del profesor Joseph Wider.
¿De qué se trata?
Golpe con objeto romo en la cabeza.
Lo siento.
Los electrodos enviarán impulsos a determinadas áreas de su cerebro.
¿Estás enferma?
Estoy en algo como un estudio clínico. Se me olvidan las cosas. Mi doctora dice que tenga la mente activa. El asesinato de Wither no tiene sentido. Dime lo que ocurrió de verdad.
¡No soy un asesino! ¡Solución esta mierda o estoy muerto!
Dice que no fue él. Richard Finn estuvo en la escena del crimen. ¿Eso por qué? ¿Y Laura? No tiene dirección y está en redes sociales, nada.
Siempre había gente en su casa.
Me parece extraño. Es como si todos en la vida de Wither ahora fueran fantasmas.
¿Qué intentas decir, Roy?
¿Y si hemos enchironado al que no era? Podríamos hacer lo correcto.
Sigue adelante y olvídate de esto.
No tendrá buena memoria, pero sí que tiene una buena imaginación.
Doncs aquí tenim un ex-detectiu, Russell Crowe, que té pèrdues de memòria i que combina aquesta trama de recuperar la seva memòria, no? Que està també amb un projecte de medicaments contra l'Alzheimer, doncs de descobrir l'assassinat, o que hi ha darrere de l'assassinat d'un professor d'universitat. Thriller fosc, intens, i, no? I que ens tindrem aquest doble paral·lelisme entre què recorda, què no recorda, què és real i què no és real. Clar, Russell Crowe, heu de comptar que ve de fer pel·lícules no gaires entretingudes. Des de que va fer Gladiator, crec que aquest home ha anat a menys, no? I sí que té alguna pel·lícula interessant, però últimament està fent d'exorcista. I està fent pel·lis de terror d'un pressupost una mica, direm...
Justet.
Justet, i que no acaba de sortir, no? També ho va provar com a director i li va sortir una pel·lícula una mica fluixeta. Llavors, a veure aquí com es troba, crec. Però crec que ara està més còmode amb pel·lícules tampoc d'un alt pressupost, no? Que estan més, pues això, més de nínxol. I aquí veure que amb què ens sorprèn.
És setmana de thrillers.
Sí, una mica de setmana... Sí, no? Una mica de... No sé, podria anar com el temps, no? Doncs això, no? Investigacions, criminals, nazis pel mig... Crec que aquestes pel·lícules tenen un públic molt, molt directe i que crec que conviden, no? T'ha d'agradar molt aquest tipus de cine i depèn de quin, no? Tens imatges una mica dures, però sempre són interessants i si estan ben portats, doncs són molt disfrutables de veure. Jo també soc molt fan dels thrillers d'aquests foscos i que et poden una mica dar mal rotllo el cos, no? Però que de la mateixa manera també et fan anar per una història molt interessant.
I ens n'anem a Cineclub Vilafranca. Has triat un parell de propostes destacables. La primera?
La promesa de Irene.
¿Sabes cómo se sobrevive a esta clase de cambio de destino?
A partir de ahora, trabajaréis para contribuir al esfuerzo bélico alemán.
¿Tu nombre?
Irene Gut.
Te encargarás de supervisar a los judíos. Tu supervivencia dependerá de ello.
Me han dado hasta el 22 de julio para dejar el sector limpio de judíos.
No tenemos a dónde ir. He visto un lugar donde esconderos.
donde a nadie se le ocurriría buscar.
La promesa d'Irene, inspirada en fets reals, que ja es va estrenar a les grans sales i ara recupera Cineclub a l'Assassí.
Clar, ja sabeu que m'agrada portar les pel·lícules del nostre cinema. I aquí, doncs, tornem a tenir nazis. Una persona, no sé què, si és infermera o li donen de ser ama de llaves, no? La dona de les claus d'un general nazi. I en comptes d'aprofitar, no, aquesta situació benestant per ella, el que fa és refugiar persones que ho necessiten. Al final, sempre dic, no, quan els nazis poder és un tema una mica mastegat, però un cop hi ha nazis a una pel·lícula, a mi sempre m'interessa més, no? Sempre ja té aquest punt. Sobretot Malditos Bastardos és una pel·lícula que em fascina amb els nazis.
La llista de Schindler, si anem molt enrere.
Sí, clar. Que hi ha moltes pel·lícules bones, no? I aquesta n'és una, tothom en parla molt bé, i crec que pot ser una pel·lícula molt interessant, no? I mira, ara que esmentaves la llista de Schindler, no? Jo crec que té certs paral·lelismes, no? Amb una persona que ajuda a refugiats a salvar-se de l'horror nazi.
Diuen que ella, l'actriu, que no pronunciaré el nom, està fantàstica. Sí que li qüestionen potser que li sobra una mica de metratge a la pel·lícula.
Bé, aquesta és un mal vici de totes les pel·lícules actuals, no? que fan uns temps desorbitats i que la gent no sé si no està preparada ja per temps d'aquest tipus o que poder són excessives.
I acabem amb...
Segundo premio.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonqui, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Te la suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual.
El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando.
Quedamos tres.
Sobretot, insisteixen en que aquesta peli és molt més que un biòpic sobre Los Planetas, aquesta mítica banda de Granada i el disc que els va catapultar a la fama.
Jo, sincerament...
No coneixes Los Planetas?
No conec Els Planetas, però sí que el director Isaac i la Cuesta sí. I sempre ha fet pel·lícules molt interessants, un director que és multipremiat, i l'última que ens va portar va ser la de la sala Bataclan, si no m'equivoco, em sembla que es deia Un dia, una noche, de l'atemptat de la sala aquesta de París, i ara, doncs, crec que és un director que s'atreveix amb tot, i ara fa un biòpic musical, i la següent ve de saber què ens farà, no? Un thriller d'assassins, com dèiem abans, o el que sigui, el que faci, ho veurem, i jo crec que aquí és on resideix la gran part de la pel·lícula, amb ell, que em sembla que també és guionista, ja sabeu que això també li dono un puntet.
Punt del Freddy.
I que al final és això, no?, que explica la història de la banda, però també ens aprofita per explayar-se en altres temes, poder una mica, direm, m'atreveixo a dir filosòfics, no?, més de la vida o això de la vida mateixa.
Doncs aquestes són les històries que podeu descobrir aquests dies al cinema, a la gran pantalla. Freddy Contreras, moltes gràcies.
A vosaltres.
D'aquí 15 dies seguim.
Tornaré a ser pesat amb el cinema.
I ara, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Cunit senyalitza els fanals de l'enllumenat públic per millorar el seu manteniment. L'Ajuntament ha senyalitzat tots els fanals de l'enllumenat públic del municipi amb unes etiquetes que contenen informació de cadascun i també amb el telèfon d'assistència per reportar qualsevol tipus d'avaria. Cada fanal ha estat equipat amb un adhesiu que conté informació identificativa que permetrà millorar el servei de manteniment i reparació en cas d'avaries. Per això es demana a la població que, en cas de necessitat, caldrà proporcionar el número que apareix a l'etiqueta blanca quan es truqui pel telèfon. El número és el 900 13 13 26. Aquest diumenge 16 de juny farà un any de la constitució dels nous ajuntaments. Aprofitant la seva participació en el programa d'entrevistes polítiques de l'espai Olèrdola Actualitat, de Canal 20 Ràdio, l'alcaldessa Fina Mascaró feia balanç d'aquest primer any al front del consistori, tot assenyalant que se sent orgullosa de la feina feta. Mascaró ha posat l'accent en els projectes engegats i en els canvis introduïts en aquest curt període de temps. Ha agraït el treball conjunt realitzat amb Impulsem Olèrdola i el PSC, compartint amb Esquerra un govern cohesionat, i s'ha referit a la gran capacitat d'activar inversions d'envergadura per millorar serveis. En els tres projectes ja aprovats, que han marcat les inversions en aquest primer any de l'acció de govern, com són la substitució de la gespa dels camps de futbol dels Pins de Moja, la coberta de la pista poliesportiva de Moja i la instal·lació de càmeres lectores de matrícules que sumen prop d'1,7 milions d'euros. El forat del pany ha comunicat a través de les xarxes socials que després de 27 anys s'han vist, diuen, obligats a cancel·lar la seva programació de música en directe i sessions de DJ en senyal de protesta per la pressió, afirmen que han patit durant aquests últims mesos. Des de l'establiment apunten que han estat objecte d'actes administratives que consideren injustes i desmesurades i que han derivat en sancions econòmiques, segons ells, desproporcionades per part de l'Ajuntament, que fins ara, diuen, no s'ha atès la seva proposta de diàleg per reunir-se i parlar sobre el tema. El Forat del Pany continua el comunicat afirmant que sempre han volgut ser un espai comú i alternatiu, obert a tothom, i per això han acollit activitats de tota mena, des d'exposicions fins a xerrades, teatre, poesia, màgia i, sobretot, música de diferents gèneres. Des de l'establiment afegeixen, a més, que totes aquestes disciplines s'han dut a terme de manera autogestionada amb la col·laboració dels artistes i, sobretot, del públic. Per tot plegat, aturen la seva programació, manifesten el seu desacord amb les acusacions d'incivisme que se'ls imputen i esperen poder reprendre la seva activitat aviat amb el respecte dels seus drets com a restaurant i sala de festes. El Noia buscarà avui el primer punt a la final dels play-offs de l'Hockey Lliga. Tot a punt perquè a partir de 3 quarts de 9 del vespre al Palau Blaugrana el Noia torni 21 anys després a una final dels play-offs de l'Hockey Lliga. Primer i segon classificats de la fase regular, fent justícia a l'esport, es veuran les cares en una fase final al millor de 5 partits, que promet emocions fortes. Després d'eliminar l'Igualada als quarts i el Liceo a semifinals, els de la capital del Cava busquen donar la campanada començant pel primer enfrontament, el d'aquest divendres al vespre. El Barça, però, no els hi posarà pas fàcil i és que després de desfer-se de Sant Just i Reus en les fases prèvies, busquen revalidar el títol en un any en què també han guanyat Supercopa d'Espanya i Copa del Rei. La gran final, el millor de 5 partits, arrenca avui a 3 quarts de 9 del vespre al Palau Blaugrana i continuarà diumenge a 2 quarts d'una al mateix escenari.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 2 quarts de 12. Penedès en xarxa. Acabarem el Penedès en xarxa parlant amb Roger Oller, un dels capitans de l'equip de futbol del Moja que enguany ha baixat a tercera catalana. Oller fa més de 9 anys que està a l'equip i la seva vida laboral també està lligada al futbol. És un dels fisioterapeutes del primer equip femení del Barça. Avui, doncs, parlem amb un dels que també ha fet possible el pòquer de títols del Barça femení. Anem fins a Canal 20 Ràdio amb l'Armand Beneito.
Doncs avui a l'entrevista ja us haig de dir, primer de tot, que és gravada. És gravada perquè amb qui parlarem, ara aquestes hores que està sortint l'entrevista són quasi les 4 de la matinada. Faltarien uns 20 minuts per les 4 de la matinada allà on tenim el Roger Oller. I ja no sé si... Jo dic bon dia perquè l'entrevista surt al matí. Bon dia, Roger.
Bones, què tal?
Estàs a Guadalajara, a Mèxic. Déu-n'hi-do, no? Molt lluny, eh?
Sí. Sí, déu-n'hi-do, la idea és que sí. Aquí són ara mateix...
Pràcticament les 4 de la matinada, si fa. Per això, evidentment, estàs gravat. Per tant, ara deuen ser doncs, quarts de dues, a l'hora que gravem aquesta entrevista. Quin clima fa per aquí? Calor?
Pues la idea és que moltíssima calor. Aquest matí hem anat a fer un passeig i moltíssima calor. Després de la nit que tenim partit també s'espera molta calor.
Bé, anem a pams, perquè deveu dir què fa el Roger Mèxic. Bueno, anem a pams. Primer parlem del Moja, perquè, evidentment, el Roger porta molts anys al Moja, evidentment se'l sent molt seu, tot i que és vilafranquí, jo crec que una mica olardolenc ja, encara que no me sigui per futbol, també se sent el Roger, pràcticament 9 anys al Moja, o 10, ja no sé, molts, capità, aquest any una mica fora de la capitania, però per motius de feina, evidentment. Ostres, ha sigut una temporada molt complicada. Tot i que semblava que potser es podia fer la gesta de salvar-lo, però al final els últims partits han sigut, no sé si la paraula desastre és així, però ha sigut també una mica caos, eh?
Sí, no, totalment. Desastre absolut, podríem dir. No ens n'hem d'amagar. Jo crec que ha sigut una temporada molt dolenta. Com tu dius, jo porto 8-9 anys aquí al club. Jo és la pitjor temporada que recordo. És cert que uns anys enrere vam baixar també, que després vam tornar a pujar, però jo una temporada com aquesta no en recordo cap. La veritat és que ha sigut una temporada que ha passat absolutament de tot pràcticament negatiu. I bé, sí que és veritat que quan va arribar el Ramon semblava que podíem canviar una mica la dinàmica, però res, va durar 2-3 setmanes i vam tornar a estar pues igual que estàvem.
Què ha passat? Perquè inclús alguns partits, no sé, si no justos, quasi justos, no? Suposo que també, evidentment, els partits o la dinàmica negativa fa una mica això, no? Que potser se te'n vagin una mica les ganes.
Sí, evidentment, o sigui, ja et dic, al final quan estàs en una dinàmica tan dolenta, la idea és que tot costa molt, no? I més aquí, nosaltres... Que som un club, aquí ningú cobra, a diferència d'altres equips de categoria, venim tots perquè ens agrada jugar a futbol, perquè ens agrada fer esport, passar-nos-ho bé, també estar potser alguns amb els amics, i la veritat és que quan les coses van malament, com ha sigut aquest any, sí que arriba un punt potser que quan ja veus que realment no tens opcions de poder-ho salvar, pues costa mantenir aquest compromís i es deixa anar la gent. I la veritat és que la imatge amb la que hem acabat la temporada és molt dolenta.
És molt dolenta per un equip que realment, si te'l mires i si agafes els jugadors... Pràcticament sou els equips d'un equip o la plantilla pràcticament dels altres anys que heu fet temporades maques. A què es deu una mica això? Perquè és veritat que la categoria no és fàcil, eh? La categoria és complicada i si agafes una mala dinàmica, com diem, doncs evidentment se'n va tot a Norris. Però teníeu una plantilla que, com a mínim, per salvar la categoria, sí, no?
Sí, jo pensava que sí. Bueno, i la resta de companys també. De fet, bueno, la primera mitja temporada jo crec que no va ser del tot dolenta, però temporada vam tenir bones sensacions. Després, durant l'any, doncs més o menys també vam estar mitja taula la primera meitat de temporada, però és veritat que des de Nadal va agafar una ratxa molt dolenta. Em sembla que vam estar 3 mesos sense guanyar cap partit. A casa, la veritat, que normalment és on ets fort, pues només hem guanyat un partit en tota la temporada. I com tu dius, jo crec que no teníem plantilla per baixar. De fet, tampoc el nivell de la categoria és una categoria complicada, però jo no crec que sigui una, de la segona catalana de les que jo recordo amb més nivell ni molt menys. Però és veritat que bueno, quan ens vam posar doncs, zona de descens i amb la mala dinàmica que portàvem i de més, doncs no vam ser capaços de capgirar la situació. També és veritat que bueno, hem tingut doncs, jugadors potser importants o aquests que tu comentes que portem més anys que no han pogut tenir molta continuïtat, bé per feina, bé per lesions, bé per el que sigui, i bé, al final doncs ha anat com ha anat.
I la pregunta és, i ara què? Perquè, és clar, quan un equip baixa de categoria, sí que va passar això, i va passar, com ho deies abans, quan tu hi eres, doncs, que vau baixar i vau tornar a pujar. Com ho veus? Perquè, clar, s'ha acabat tan malament que no sé, segurament alguns jugadors doncs, estaran potser pensant en marxar. Tu, personalment, tens ganes de quedar-te i aixecar-ho. Què passa ara?
Sí, totalment. Jo, sí, a mi la meva intenció és quedar-me. A mi m'agradaria poder continuar i poder ajudar doncs, a remuntar una mica o aixecar una mica el club en moments així que potser és quan més fa falta. Però realment, si sóc sincer, crec que serà complicat. Crec que serà complicat perquè, a diferència de l'altra vegada que vam baixar, aquell cop, aquell any, va ser un any on tothom, o pràcticament tothom, vam seguir el gruix de la plantilla, de gent que portàvem més anys i de més. Doncs tots vam voler continuar per intentar doncs, aixecar-ho i tornar al Moja a segona catalana. I això ara doncs, sembla que no passarà. No? Al final, bueno, és complicat perquè, ja et dic, ara en aquells anys es va mantenir el gruix de la plantilla i ara, pel que sembla, doncs, això no serà així. S'haurà de construir una mica des de zero, que potser també cal. Potser al final s'ha acabat un cicle, per dir-ho d'alguna manera, i cal començar un projecte nou amb gent jove i el que consideri necessari al club, però jo crec que doncs, serà difícil.
Mirem els cantons positius. L'any que ve, derbi. Ostres, feia molt que no veiem un derbi, un Molanta Moja. El Moja estava segon, el Molanta estava quarta. El Molanta va pujar a tercera, o baixat a tercera. I de fet, això que estaves comentant tu ara, el Molanta va començar també com a equip de zero, amb jugadors joves, i bé, ha fet una temporada bona.
Sí, està clar que al final, doncs, bueno, tot són etapes, tot són cicles, i al final, doncs potser també fa falta això, no? Començar de nou, construir alguna cosa des de la base, confiar en la gent de casa, i intentar fer un equip, doncs, que, bueno, que si no a curt termini, doncs almenys a mig termini sí que pugui lluitar potser per coses més importants. Ojalà que puguem fer un equip molt competitiu i poder estar a la part alta i intentar pujar l'any que ve, però bueno, veurem a veure com queda tot.
Bueno, I molts derbis, ni Marianaos, ni Joventut 25 de setembre, ni coses d'aquestes. A casa, amb equips d'aquí, no? Més xulo, no? Mirem el cantó positiu, va.
Sí, exacte. Està clar que tot té les seves coses bones i dolentes, no? Al final és el que dius. Al final tots els partits d'any que ve doncs, seran per aquí la comarca, segurament contra els equips que ens enfrontarem doncs, tots coneixerem a rivals dels altres equips i això li dona doncs, potser una al·licient especial, que ara és veritat que segona catalana doncs, evidentment és una categoria més, segurament més competitiva i d'algú més de nivell, però que és veritat que anaves a jugar a camps doncs, que era totalment tot desconegut i bueno, aquest al·licient que tindrem aquí a nivell comarcal doncs no el teníem.
Molt bé, apartem el Moja i esperem veure l'any que ve el Moja jugant i bueno, si s'ha de canviar l'horari dels partits perquè pugui jugar més, doncs escolta, que els canviïn. Per què? Perquè ara canviem una mica, no? Ara anem a la teva feina. Fa pràcticament 8 anys que vas entrar al Barça de fisioterapeuta, vas estar al Barça B i fa 2 o 3 anys, si no vaig errat, estàs al primer equip. El primer equip del Barça femení. Has agafat, jo crec que, la millor època del Barça femení, no?
Sí, sens dubte. Jo crec que bueno, ja fa uns anys que el club està fent molt bé les coses, apostant indiscutiblement pel femení, i bueno, jo crec que sí que és veritat que doncs, de fa d'uns anys cap aquí doncs, estem en una molt bona època on tot ens acompanya i estem disfrutant-ho molt, la veritat.
Tu com a futbolero, evidentment, val que la teva feina és la fisioteràpia, però com a futbolero, Jo crec que ho deveu viure doncs, allà a la banqueta com el que més, no? Perquè ha sigut una temporada, aquesta en concret, de somni.
Sí, 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 està clar. Al final, bueno, és evident que les protagonistes aquí doncs són elles i qui té el gran mèrit doncs són les jugadores, però és el que comentes, no? Al final, per mi, doncs, que sóc futbolero de ben petit, poder viure tot això que estem vivint des de dintre, doncs la veritat és que és espectacular i és una sort i un privilegi poder-ho disfrutar.
Una mica la feina teva ara mateix, el Barça, el primer equip, evidentment entrenament, suposo que després fora d'entrenaments també tindràs que estar disposat doncs, a atendre les jugadores. Quina és la feina teva concreta?
Bueno, nosaltres treballem conjuntament, som un staff mèdic integrat per fisioterapeutes, adaptadors i metges. I bueno, al final doncs, és doncs, intentar que les jugadores puguin entrenar i competir amb les millors condicions possibles, tenir el màxim de jugadors disponibles sempre pels entrenaments i partits i ajudar-les amb tot el que faci falta, en el doncs, preentrenament, postentrenament, partits, viatges... Bueno, donar-los aquest suport no, a nivell mèdic perquè estiguin doncs, el millor possible.
Estem veient, això sí, sobretot en futbol femení, molts meniscs. Això és difícil d'evitar o què?
Bueno, al final totes les lesions són multifactorials, no? Sí que és veritat doncs, que hi ha algun tipus de lesió, més que el menisc potser jo parlaria del creuat, però sí que hi ha doncs, algunes lesions que són una mica més predominants en femení per un tema doncs, biomecànic, biològic, per dir-ho d'alguna manera, però com et deia, són lesions que són multifactorials, entren molts components aquí que bueno, doncs, tots els que podem controlar els controlem, entre nosaltres i altres professionals que treballem conjuntament a l'estaf per elles, doncs, per intentar reduir al màxim els factors de risc de lesió que hi poden haver, però prevenir-ho al 100% és pràcticament impossible.
I dit menisc, evidentment, volia referir a creuats, eh? Perquè, a més, has viscut, tu, com a afició del Barça, doncs, la recuperació d'una de les jugadores més importants, no? de la doble pilota d'or, de l'Alexia. No sé si l'has viscut a prop, o ella tenia també altres professionals doncs, que en el tema de recuperació, però l'has viscut a prop, no? Evidentment.
Sí, 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 evidentment. Cada matí... Venia doncs, allà a la ciutat esportiva a fer doncs, la recuperació i entre jo i els meus companys de l'estaf mèdic doncs, hem anat fent tota la recuperació i tota la progressió adequada, independentment doncs, que després cada jugadora pugui tenir altres ajudes o no a fora, però evidentment la recuperació l'han fet el club, tant d'ella com qualsevol jugadora que es lesiona, i sí, sí, clar, al final bueno, compartir... Doncs, tot el que parlàvem abans dels bons moments, doncs també hi ha moments no tan macos, no? Però que per això estem, per ajudar-les al màxim possible i intentar que puguin tornar el millor possible.
Tu has estat molt a sobre del futbol femení aquests anys que portes al club, m'imagino que en 8 anys, i 8 anys no fa pas gaire, perquè fa 8 anys doncs, no és fa 30 anys, però l'evolució del futbol femení amb tot ha sigut realment espectacular, no?
Sí, 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 el creixement que està havent és realment exponencial. Sense anar més lluny, l'última Champions a Sant Mamés, veient doncs, tota la mobilització que hi va haver a nivell d'aficionats i el seguiment que està tenint i la dimensió que està agafant ara, evidentment, és incomparable amb fa uns anys enrere i bé, crec que doncs, això, especialment el Barça, està doncs, fent aquesta aposta i donant aquesta visibilitat i de més el femení, doncs, que això ajuda que les coses funcionin de la manera que funcionen.
I de fet, evidentment, abans ho has comentat, les jugadores són, evidentment, la part principal d'aquests doncs, 4 títols, d'aquest pòquer, l'entrenador també, l'staff, segurament, però elles tenen clar també que vosaltres també sou una part molt important, perquè, bueno, un fisio, perquè la jugadora pugui estar al 100% és molt important dintre d'un equip, no? Ells això ho deuen saber, evidentment, i us agraeixen, m'imagino.
Sí, 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 evidentment. Elles sempre doncs, també han parlat i han destacat la figura doncs, de tenir tot l'estaf que tenen a la seva disposició per elles, per ajudar-les en tots els aspectes, ja no és només a nivell de fisio, metge i a nivell d'estaf mèdic, també a part dels entrenadors, evidentment, preparadors físics, psicòleg, nutricionista, o sigui, és un staff molt ampli que doncs, tenim la possibilitat de donar-los aquest suport a elles des de molts aspectes que evidentment, doncs, elles ho agraeixen.
I ho hem dit, ets futbolero, jo no sé si el míster també de quan en quan et feia... Què et sembla això, alguna pregunta? O no?
No, aquí al final cadascú té els seus rols molt, molt definits, cadascú té les seves funcions i en aquest cas jo em limito a fer el que em pertoca i ja està.
Perquè ets jove, tens 31 anyets, en faràs 32 aviat. No sé si també t'agradaria, quan deixis el futbol, anar cap a la banqueta o, evidentment, prefereixes doncs, continuar sent fisio i no sé, i ara ja volo molt alt, però vés a saber, a mi algun dia està el primer equip masculí del Barça.
Bueno, sí, no, això al final no se sap mai fins a on puc arribar, diguéssim, però sí que tinc clar que seria des de la vessant de fisio. Al final jo crec que per tema més de banqueta, com tu comentaves, ja vaig tard. Òbviament, doncs, m'agrada, perquè m'agrada tot el que envolta i relaciona amb el futbol, però bueno, al final com a fisio doncs, també tinc aquesta possibilitat de viure-ho des de dintre i com a fisioterapeuta la veritat és que estic content amb el meu rol.
Parlaves de la final de la Champions de Sant Mamés. Has viscudes, diria que dues o tres finals, no? De la Champions has viscut
tres. Mm-hmm.
La més espectacular, sens dubte, però 100%?
Sí, per mi la Sant Mamés. Vaig viure la de Turí, que vam perdre contra el Lyon, la d'Eindhoven, que vam guanyar contra el Wolfsburgo, i aquesta última Sant Mamés, per mi, sens dubte, la més espectacular per tot el que va suposar, la manera que va ser guanyar-li per fi al Lyon, completar aquest pòquer de títols amb els 40.000 o 45.000 aficionats al Barça que teníem a les grades. Per mi, la més especial, sens dubte, ha sigut d'aquesta, per com va ser tot.
Tu que evidentment estàs a prop de les jugadores, realment suposo que hauràs escoltat coses... Més que coses, o sigui, elles mateixes potser no s'ho creien, no, el que va passar allà, perquè jo hi era, ho haig de dir, en directe, a la grada, i realment, és que jo no... Elles mateixes devien estar incrèdules, no? Suposo que t'ho han comentat i ho has sentit allà.
Sí, bueno, la sensació que teníem tots en aquell moment, allà a la gespa, després del gol d'Alexia, que ja, evidentment, doncs ja ens veiem que érem... que érem campiones, doncs era espectacular. La gent, sí, com tu dius, estava al·lucinant, estava, bueno, que pràcticament no s'ho creia i gaudint-ho al màxim.
Ho hem dit al començament i no ho hem comentat ara, estàs a Guadalajara, a Mèxic, perquè l'equip femení juga un partit aquí, després en torneu, queda un partit per acabar la Lliga a València, després vacances, m'imagino, I tens ja una mica, o ja tens sobre els números de la temporada que ve, quan començareu, et donen moltes vacances o has d'estar sempre amb un ull o amb el telèfon a la mà per si de cas?
Sí, bueno, al final ara és el que dius, estem a Mèxic, juguem contra Chivas, tornem, anem a València i ja comencem les vacances fins que tornem a arrencar la pretemporada, imagino finals de juliol, principis d'agost, però bueno, evidentment sempre doncs, hem d'estar pendents, no? De si passa qualsevol cosa amb qualsevol jugadora que necessiti doncs, algun tipus d'atenció o el que sigui, doncs evidentment, tot i que estiguem de vacances, sempre hem d'estar una mica pendents i a disposició del que pugui passar. Com t'he dit, per sort som varis integrants a nivell de fisio, redactadors i de més, doncs que en cas de que s'hagi de cobrir alguna cosa, doncs podem tornar-nos-ho o parlar-nos-ho per tal de fer-ho.
Estem acabant ja perquè puguis descansar una mica. En tot cas, hi ha una mica ja, com dèiem, per acabar parlant una mica doncs del Barça i del club. Quin futur o què esperes tu de moment? Evidentment, continuaràs sent oficial del Barça. No sé si també firmeu contractes com les jugadores. O és any a any, això? Què veus més enllà, el Roger?
No, sí. Bueno, al principi... Tinc contracte com a aficio del club, però si no és un contracte com les jugadores o com tècnics que va lligat el femení, diguéssim, o algun equip en concret. Jo al final doncs soc personal de club dins de l'integrant doncs de tot el tema de a nivell mèdic, soc un fisioterapeuta del club i a partir d'aquí doncs espero poder continuar molts anys i seguir creixent, aprenent, que al final doncs la sort també d'estar aquí és que el creixement que hi ha gràcies a treballar envoltat de tota la gent que en forma part doncs és molt gran i això permet doncs anar aprenent, anar creixent i ojalà que sigui així molts anys.
I l'última, les jugadores realment són tan senzilles i tan espectaculars com es veuen a la televisió i com les veus al camp? Tu que les tens de prop?
Sí. Sí, realment sí, són noies molt normals, molt properes, en qual la majoria doncs molt bona relació i sí, la sensació doncs de lo que tu dius que es veu des de fora, doncs és com també és de dins. Sí, noies molt normal, molt agradables i properes.
Roger, moltíssimes gràcies, a descansar, ens retrobem aviat i l'any que ve al Barça i al Moja, eh?
Això espero.
Que vagi bé, Roger. Moltíssimes gràcies.
Vagi bé. Molt bé. A vosaltres.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Acomiadem aquest divendres i la setmana amb Rosalía, que no para de trencar barreres. La darrera és que amb Despecha ha superat el 1 milió de descàrregues a Spotify. Bon cap de setmana. La noche está buena, mambo violento, al final problema. Mira qué fácil te lo voy a decir.